La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC+1, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Mary Roach, periodista científica nord-americana i autora del llibre Bonk, és a dir, Follar, va presentar una xerrada TED de Califòrnia sobre l'orgasme.
La seva exposició s'ha convertit en una de les més populars d'aquestes conferències. Amb més de 13 milions de visualitzacions, el vídeo és tot un fenomen viral.
L'orgasme és un reflex del sistema nerviós i el reflex de l'orgasme es pot donar per una varietat molt àmplia d'estímuls. Estimulació genital, és clar, però Kinsey també va entrevistar una dona que podia arribar a l'orgasme si li acariciaven la cella. Les persones amb lesions de medul·la espinal, paraplègies o tetraplègies sovint desenvolupen una zona molt i molt sensible just per sobre del nivell de la seva lesió, sigui on sigui. Està documentat l'orgasme de genoll. Crec que el més curiós que m'he trobat era el cas d'una dona que tenia un orgasme cada cop que es rentava les dents.
Had an orgasm every time she brushed her teeth.
Arribar a l'orgasme no sol ser tan fàcil com rentar-se les dents. Si ets un home heterosexual, és més freqüent que hi arribis. Ells arriben al clímax en un 95% de les relacions sexuals. Les dones heteros, en canvi, només hi arriben en un 65% de les relacions.
I les dones lesbianes hi arriben molt més sovint que les heteros o que les bisexuals. Ho aconsegueixen gairebé sempre, un 86% de les seves relacions. Tot plegat ho diu un estudi d'Archives of Sexual Behavior on van participar més de 50.000 persones.
Avui dediquem el quart capítol de la revolució sexual a l'orgasme. En parlem amb Eva Moreno, sexòloga, terapeuta de parella i especialista en joguines eròtiques i autora de llibres com Mi deseo depende de mi sobre el desig sexual femení. Eva, benvinguda a la revolució sexual.
Hola, ben trobada a la revolució sexual.
També en parlem amb Dani Borrell, psicòleg i psicoterapeuta sexual i de parella. Dani, hola, benvingut.
Hola, moltes gràcies per convidar-me i fantàstic el títol d'aquest podcast, la revolució sexual.
Moltes gràcies. Escolteu, tots dos sou terapeutes sexuals i segur que us heu trobat desenes de consultes sobre l'orgasme. Quines serien les més habituals?
La més habitual sobre l'orgasme és l'anorgasme, la dificultat per arribar a l'orgasme. Jo encara no he tingut cap pacient, ni home ni dona, que vingui perquè no li agraden els seus orgasmes o està cansat de tenir-ne o en té molts.
Dani?
Exacte, sí, en el cas de la meva consulta també m'he trobat més a dones que anhelen el desig de poder arribar a aquesta fase de l'orgasme i la frustració que això comporta, i això no vol dir que no preocupi en el cas dels homes. En el cas dels homes preocupen altres temes més relacionats amb l'erecció o l'ejaculació, no en arribar a l'orgasme.
I trobeu consultes molt diferents si la gent és més jove o si són més grans?
Les dones més joves han experimentat més amb el seu cos, han buscat la masturbació, han jugat amb joguines eròtiques, han jugat amb diferents parelles normalment. I en el cas de les dones més grans, després de viure una sexualitat amb molta insatisfacció, potser en el moment en què canvien de parella, potser en el moment en el que hi ha una separació, potser en el moment en el que es comencen a dedicar una mica de temps per elles, és quan s'adonen de que han viscut una vida sexual sense haver arribat a aquest orgasme, aquesta vivència, aquesta experiència.
Uh-huh. Clar, i en el cas de les persones joves també hi ha una diferència de que incorporen amb molta més rapidesa i naturalitat la masturbació, i també jo crec que la perspectiva feminista de les noves generacions també facilita que se li doni molta més importància al propi plaer, a diferència de generacions més grans, que aquests aspectes més relacionats amb el gènere no estan tan cuidats ni tan treballats.
Ens deia l'Eva, llavors hi ha moltes dones que no han arribat a l'orgasme amb una edat avançada. N'hi ha moltes realment que no han tingut encara aquesta experiència?
Sí, n'hi ha moltes que cada vegada ho verbalitzen més. I jo crec que hi ha al voltant d'un 30-40% de dones que no ha arribat a l'orgasme. O igual sí que ha arribat en un moment donant de la seva vida ha tingut una experiència amb l'orgasme, malgrat haver conegut el camí de l'orgasme, després, per diferents circumstàncies, ja pot ser un embaràs amb traumàtic, relacions de parella, desconnexió amb el desig, desconnexió amb els seus genitals, manca de cura i de salut genital, desconnecten de l'experiència de l'orgasme.
I normalment aquests problemes per arribar a l'orgasme, que ens deia que hi havia diferents motius, tenen solució?
Sí, sí que tenen solució, perquè el cos està preparat per experimentar un orgasme. El que succeeix és que moltes vegades la ment no la tenim alineada amb el propi cos, i per això el primer exercici que cal fer és descobrir quines són aquelles causes, com pugui tenir a veure amb situacions d'estrès, situacions d'inseguretat o de complexes amb el propi cos, o aquesta dificultat de deixar-se anar. A mi m'agrada molt aquesta expressió de comparar l'orgasme amb aquest deixar-se anar, amb aquest abandonar-se, amb l'entregar-se al ple, i per això aquelles personalitats que són més controladores, que estan molt pendents de tot el que pot passar i de que no se'ls escapi res de les mans, tenen més dificultats en entregar-se al ple. Mm-hmm.
Per arribar a l'orgasme, precisament pel que deia el Dani, és important no obsessionar-se, no? Perquè tendim a pensar que el clímax és l'objectiu, no? I en realitat no hauria de ser així. Hauríem de poder gaudir molt més del camí que no pas pensant tota l'estona al final.
Clar, exacte. Obsessionar-nos amb una fita fa que ens perdem el paisatge. Si pensem en que la meta de la relació sexual és arribar a l'orgasme, és com que això ja dona per finalitzada la trobada sexual. Per tant, jo crec que és molt interessant totes aquelles experiències a nivell tàntric, a nivell de mindful sex, que ens permet ajudar a entendre que la fita de la sexualitat sempre ha de ser el ple. Mai arribar a l'orgasme, mai arribar a l'ejaculació, i això continua estant molt present en moltes de les trobades sexuals.
Precisament ara que parlaves del tantra, tenim un testimoni, que és el de Jordi Oller, educador sexual i guia tàntric, que ens donava una altra visió de l'orgasme i que ell parlava de l'orgasme tàntric.
L'orgasme tàntric per mi seria el que és el tantra, que és no tenir un objectiu, no estar jutjant contínuament, estar present, portar consciència al moment. Doncs si ho apliquéssim a l'orgasme seria totes aquestes virtuts que es volen recollir en el tantra, en aquesta actitud per defecte, que serien doncs la capacitat d'entrega, de respecte, d'acceptació del moment, de disfrutar de donar, de disfrutar de rebre, en fi, de tot això, amb molta consciència. També treballa amb diferents tècniques per disfrutar més del cos, i juntant això es produeix un orgasme sideral, que és el que es persegueix, però que no és una cosa definida que les persones puguem assolir. Sí, tots tenim aquesta capacitat, però cadascú tindrà la seva experiència. Poden haver orgasmes que durin minuts. Jo puc donar fe d'un orgasme o d'orgasmes d'uns 2 minuts. Bueno, hi ha homes que tenen la capacitat de tenir-ne 4 o 5 amb un massatge d'una hora, o dones que no acaben mai, o dones que van traient líquid, van bevent, perquè l'orgasme el tenen junt a l'ejaculació i és com un doble plaer.
Què us sembla aquest testimoni, Dani i Eva?
és fantàstic. El que sí que m'agrada molt del que parla és de la respiració, que la respiració és fonamental per arribar a l'orgasme. I després, per una altra banda, diu una cosa, i és que cada orgasme és diferent, uh-huh. I en cada part del cos podem arribar a sentir aquesta experiència orgàsmica, perquè al fi i a la cap és una connexió. Si anem a buscar sempre el mateix, el que deia el Dani abans, ens perdem moltes coses. Però, per una altra banda, tractar d'assolir l'orgasme ens desconnecta de l'orgasme, perquè llavors estem més pensant en el que hem de fer, en el que hem de sentir, que en el que estem sentint, que és el que, pel que aniria o abocaria al tantra, no? Uh-huh.
Per tot el que estem escoltant, i pel que hem escoltat amb el tal del principi de la Mary Roach, de fet no es necessita ni tan sols estimular els genitals per tenir un orgasme, i això pot semblar superestrany, però és així, no?
Podem tenir orgasmes a través de l'estimulació de la pròstata, en el cas dels homes, en el cas de les dones a través de l'estimulació dels pits, però també hi ha persones que poden arribar a l'orgasme a través de l'estimulació de les aixelles, dels testicles. Realment és un tema que caldria explorar, i fins i tot, encara que hi ha estadístiques que diuen que els homes tenim orgasmes de només d'entre 3 i 8 segons, i en el cas de les dones, que sou molt privilegiades, podeu tenir orgasmes d'entre 13 i 50 segons, doncs, ostres, això és molt interessant de dir, per què no allargar i convertir l'experiència sexual en orgàsmica, no? Més que arribar-hi, sinó que sigui un estat meditatiu.
Vosaltres creieu que és més fàcil per la majoria de la gent arribar a l'orgasme amb la masturbació que no pas en les relacions sexuals amb altres persones?
Jo és que penso que el primer pas és la masturbació. Posar el teu cos en mans d'una altra persona sense que tu tinguis la responsabilitat sobre el teu cos, sense que tu el coneguis, sense que hagis descobert mínimament com funciona el teu cos, em sembla que és un acte una mica irresponsable i de no tenir prou cura del teu cos. Llavors, per això és el primer pas. Afortunadament, de mica en mica, el anem assolint, perquè estem parlant de la masturbació amb molta més normalitat, traient tots aquests estigmes religiosos que tant de mal han fet. Llavors, és el primer pas.
No oblidem que hi ha un munt de beneficis per la salut de l'orgasme, que això no n'hem parlat, però està demostrat, no?
Salut física, salut psicològica, salut de tots tipus. Fins i tot, no, ara que estem en temps de pandèmia i es parla fins i tot de que una vida sexual satisfactòria millora el sistema immunitari, doncs això també ens ajuda justament a que el nostre cos estigui molt més enfortit, estigui molt més en forma. I afegint el que comentava abans amb l'Eva, és molt important també el tema de la comunicació. És a dir, no podem esperar que la nostra parella hagi d'endevinar com arribar-hi si no li diem, i per això és encara més important l'autoconeixement.
Hi ha diversos estudis que diuen que les dones fingeixen més sovint l'orgasme que els homes, i de fet n'hem trobat alguns testimonis.
Sí, fins i tot orgasmes en moments on no em sentia gust a mi mateixa i per evitar parlar-ho passava per davant l'altra persona en comptes del meu propi plaer. Crec que la gent ho fa per inseguretat, sobretot, ja que inclús si no t'ho estàs passant bé no passa res en dir de parar, però per evitar conflictes seguim.
Sí, fingí orgasmos. En un primer momento de mi vida sexual, creo que por desconocimiento de cómo llegar al orgasmo. Y en una etapa más adulta, para cortar situaciones que estaban alargando más de lo deseado.
¿Quins serien els principals motius per fingir un orgasme? A veure, què creieu?
Un és perquè, per exemple, estiguis molt cansada, l'avorriment, perquè sempre és el mateix, comences de la mateixa manera, continues de la mateixa i acabes de la mateixa. I llavors ja desconnectes i el que vols és acabar.
Clar, un altre aspecte, per exemple, seria la por. Moltes vegades tenim expectatives de com ens agradaria que fos aquesta trobada sexual. Pot ser que jo hagi tingut experiències, en el cas dels homes, no?, de no haver tingut una erecció durant tota la relació sexual, i això pot desencadenar de que un home tingui molta por a no complaure l'altra persona, perquè això sí que és molt curiós, de que molts homes que m'he trobat a la consulta, de que quan tenen una disfunció sexual, els hi preocupa més no el fet de no haver disfrutat, de no gaudir de la seva relació sexual, sinó el fet de no donar-li plaer a la seva parella. I llavors el fet de fingir un orgasme en el cas dels homes té molt a veure amb el avantposar el desig i el plaer de l'altra persona davant del propi.
Anem a l'altra banda, que és la poliorgàsmia, és a dir, tenir diversos orgasmes en una sola relació sexual. I ens preguntem fins a quants orgasmes seguits podem arribar a tenir. No sé quants orgasmes seguits pot arribar a tenir una persona.
Tots els que el cos aguanti i els genitals aguantin en quant a sensibilitat. Tu pots tenir molts orgasmes també fent servir tot el teu cos, no única i exclusivament el clítoris. És important saber que un cop tu has tingut l'orgasme, les dones no perdem la irrigació en el clítoris com normalment els hi passa als homes quan tenen el seu orgasme després d'eiaculació, sinó que la irrigació es manté. Llavors, aprofitem aquesta irrigació per assolir els següents orgasmes, si és que podem, però ens ho hem de treballar.
La millor motivació seria la curiositat, més que l'exigència, i la millor forma de saber si són persones poliorgàsmiques justament és estar més en contacte amb el propi cos, el meditar. Tot això ens ajuda a poder descobrir fins a quin punt el nostre cos pot experimentar més d'un orgasme en una relació sexual.
Dani, i les joguines eròtiques, que han obert
clar,
la
vida
de la multiorgàsmia a moltíssimes dones, no? Llavors, des de fer servir joguines eròtiques, doncs s'han adonat de que tenien aquesta capacitat, i llavors, com que ja sé que la tinc, la puc explorar des d'altres llocs, no?
Doncs hem acabat, ho deixem aquí. Hem parlat de l'orgasme, ho hem fet amb l'Eva Moreno, sexòloga, terapeuta,
terapeuta de parella i especialista en joguines eròtiques, autora de llibres com Mi deseo depende de mi. Eva, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i feliç orgasme.
I també n'hem parlat amb Dani Borrell, psicòleg i psicoterapeuta sexual i de parella. Moltes gràcies, Dani.
Moltes gràcies per convidar-me i feliç revolució sexual.
La revolució sexual.
La botiga eròtica Mantis et porta a l'amor real i la joguina eròtica perfecta. I ara la descobrirem.
Avui, a la secció de la joguina, us parlem d'un tipus de joguines eròtiques que cada cop tenen més èxit i de les quals trobem més varietat al mercat.
Són les joguines multifuncionals o sense binarisme de gènere. Joguines eròtiques per tothom que poden fer servir persones de qualsevol identitat sexual i amb moltes parts del cos diferents.
Ens en parla l'Imma Sus, relacions públiques de les botigues Amantis i divulgadora de temes sexuals. Ella ens explica per què aquest tipus de joguines triomfen cada cop més.
Cada cop n'hi ha més perquè el món va cap allà, cap a un món sense etiquetes, sense gènere, on tothom pugui fer servir el que vulgui, com vulgui i on vulgui. Llavors, les joguines, a mi m'agradaria que totes fossin sense gènere, i d'alguna manera ho són, perquè desperten l'imaginari de la gent, no? O sigui, jo et puc dir que això serveix, per exemple, un succionador de clítoris, serveix pel clítoris, però després te'l pots posar als mugrons, al coll, si tens penis ho pots posar al frenillo dels homes. O sigui, el venedor proposa, però el client disposa, després tu amb la joguina fas el que vols.
Segons l'Imma Sust, aquestes joguines posen en marxa el que s'anomena creativitat eròtica.
Qualsevol cosa que vibri pot fer-te vibrar tot el teu cos. O sigui, el teu cos sencer és una font de plaer. I a partir d'aquí, tot serveix per tot. Desperta totalment la creativitat eròtica. O sigui, agafar una joguina i dir, a veure, què faries amb això? Només que dues persones s'ajuntin amb una joguina i comencin a pensar el que podríem fer amb aquella joguina, ja sense tocar-la, ja despertes la imaginació i ja t'excites i ja et poses a tot.
Posem algun exemple d'aquest tipus de joguines. Comencem pel dit màgic de Mantis.
El dit màgic és un dit que te'l poses al dit, òbviament, et queda enganxat, de tal forma que el teu dit de sobte mereix el doble, com el dit de l'Inspector Gadget, ¿vale? El tens llarg i corbat i vibra. Llavors, de sobte, tens dos mans, però amb una tens un dit superllarg. Pues amb aquell dit pots tocar des de l'interior d'una vagina, l'interior d'un anus, els testicles d'una persona amb penis, el coll, el que vulguis. Que si en tens dos, dius tu posa't en un i que l'altra persona se'n posi una altra. I podeu fer el que vulgueu, o sigui, és que és superxulo.
Però hi ha una joguina sense binarisme per excel·lència, de les que més triomfen, que és la vareta Flexi. Atenció, una vareta xiclet vibrador. En fem la fitxa tècnica.
Quina joguina és?
Flexi és un vibrador flexible. Li pots donar la forma que tu vulguis. És pla, allargat, i el pots doblegar cap amunt, cap avall, de manera que si te l'introdueixes, per exemple, a la vagina, pots torçar la punteta perquè et toqui just allà on vols que et toqui. Realment és com un xiclet, eh? És un vibrador xicle.
Per a qui és?
Per absolutament tothom. El pots ficar dintre una vagina, el pots ficar dintre de l'anus, també està molt bé per estimular el perineu, l'agafes com si fos un boli i comences a acariciar per allà tota aquella zona tan sensible que hi ha entre l'anus i els testicles o l'anus i la vagina. Pots fer massatges també pressionant el coll, a l'esquena, on tu vulguis. I després, com que té aquesta possibilitat de fer-li forma de U, també t'ho pots posar dintre de la vagina i que et penetrin, ja sigui amb un penis de veritat o amb un dildo o amb una joguina, alhora, de manera que tens triple estimulació. Clítoris, interior del clítoris i el penis que t'entra, no?
Quin preu té?
Està sobre els 40 euros. A vegades el tenim d'oferta 39,99, a vegades 35,99. Sobre els 40 euros.
Quines recomanacions d'ús faries?
Cuidar-lo, com cuidaries qualsevol cosa que estimes. Amb amor i carinyo, netejar-lo bé, amb un bon sabó bactericida, i deixar-lo secar, i guardar-lo en una bosseta, i carregar-lo de tant en tant, que això no és com un mòbil. Si no el carregues, no se li apaga la bateria, eh? Mai et deixa tirada.
M'agrada com ets. Actives tots els meus sentits quan em deixes tocar, mirar, sentir. Estar dins teu és una experiència única. Gràcies a tu he gaudit, besat i tocat com mai. Perquè com tu em fas descobrir-me, no hi ha cap altra botiga eròtica. Descobreix l'amor real amb Amantis a les botigues de Barcelona, Madrid i València i a amantis.net.
Avui acabem acabem la revolució sexual amb una proposta especial, cursos i tallers en línia sobre sexe.
Sex Academy Barcelona és una acadèmia de sexualitat que ofereix tot tipus d'activitats, cursos i tallers relacionats amb el sexe. Són cursos pràctics per millorar les habilitats sexuals o per aprendre pràctiques noves, d'aquelles que sempre us han cridat l'atenció però potser no heu arribat a provar.
A Sex Academy fan cursos presencials, però en temps de coronavirus també triomfa la versió en línia. La fundadora de Sex Academy, Laila Pilgren, dona alguns exemples del que es pot aprendre des de casa.
Com fer un bon sexo anal, sin que te haga daño sobre todo, o cuerdas de shibari, o masajes eróticos, inteligencia sexual. Los que tienen más éxito son los talleres más prácticos, los que van a un tema muy concreto, como podrían ser el de felación o el de masturbación femenina, porque todavía hace falta que la gente aprenda a conocer su propio cuerpo.
Tota la informació sobre els cursos, les dates, els professors i els preus la trobareu a la pàgina web sexacademybarcelona.com. Salut
i bon sexe!
La revolució sexual. El podcast de sexe a RAC+1. Amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.